Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. Segons el govern libanès, els bombardejos israelians han causat una trentena de morts aquest dimarts. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control d'Hezbollah i evitar els atacs amb drons de la milícia xiita que han augmentat en les últimes setmanes.
Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits. Les accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. Teheran ho considera una violació de l'alto el foc, però de moment cap de les dues parts ha trencat les negociacions per posar fi a la guerra. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident espanyol a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del que estava previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat.
El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou.
La principal novetat és que fins ara només es podien acollir a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
Es podran acollir aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms en els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial.
Esports, Alexia Putellas jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada.
A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de la Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
El El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta de Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda. Els dobles masculins han superat el duet Girón-Fuchs-Vivis en dos sets, 6-3 i 6-2. En individuals ha superat la primera ronda, entre d'altres, Sinner i Sabalenka, els números 1 mundial.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam,
pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Elisenda?
Jo sempre. Pa. Pa, 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 pa.
Mar Marvà, bona tarda.
Bona tarda. Pots
fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria.
Pam, no puc millorar-ho.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, que ara mateix hi tenim a la Fina, des de Nou Barris, a Barcelona. Bona nit, com estàs?
Pues bona nit, buenas noches. Resulta que ahora, como duermo demasiado, con un pequeño artilugio, no les escucho. Voy a ver si... Porque
me
esto
cachis,
se puede...
Fina, me cachis.
Sí, ya, pero se puede sacar, por a ver si mi marido me lo saca, porque...
Sí, es muy fácil, ¿eh? A la plataforma 3CAT vas a buscar el día abans y pots escoltarlo, no hay problema.
Yo que me lo busquen, porque... claro, tres o cuatro a tiempo que no les escucho, no demasiado, y recordaba dos o tres cositas. En primer lugar, quería... hay una señora que quería contactar conmigo y ella le dio el teléfono para el tema de la boca seca.
Sí.
Y me dio un teléfono, la llamé y la señora no lo coge nunca. No sé si está equivocado o algo, pero bueno, esto es una cosa. Si se lo quiere volver a dar, intentaré ponerme en contacto con ella para decir.
D'acord, d'acord.
A ver, yo desearía encontrar dónde... Por eso acumulo dos o tres cositas pequeñas. Una sartén de aquellas pequeñitas de hierro 100%. Yo no quiero decapantes, ni nada, no. Todas las sartenes que tengo en casa son hierro auténtico.
Sí.
Te las conservo de antiguo, de casa. Y hay unas pequeñitas que ahí pones un solo huevo frito,
sí,
o una tortilla a la francesa, muy monas, muy chiquitonas, pero antigua, vamos, de la niña de la Picó, como sí, os digo aquí, any de la Picó,
sí,
o algo así.
Sí, any de la Picó, ya lo dure, sí.
Sí, a ver si donde...
Una paella per fer un únic ou ferrat, vols? Però de ferro.
Sí, això mateix.
Vale, molt bé.
Y luego, yo le quería felicitar de las últimas veces que escuché el programa un señor. Oiga, este señor se podía poner a escribir libros o algo así. Qué ingenio, qué maravilla de persona. Hablaban ustedes de un arzuelo y este señor dijo, callo, qué sentido del humor, que le sentido el humor es curativo, es magnífico. ¿Recuerde usted que un piloto americano hubo un desastre que estrelló el avión avión y solo se salvó el piloto por el sentido del humor, y lo declararon como una terapia curativa el sentido del humor. Este señor decía, va a llenar el mecha, algo parecido así, perdone, porque yo tengo muy mal catalán, no lo entiendo bien, pero no, hablarlo no es un... Pero va a decir algo así, y va a estrubar, y em va a decir, pósate aquesta pomada. Al cap d'una hora, sí, una caseta. Sí. Després, no sé què.
Sí.
I sap què va passar? Que aquest muixol va aixecar les ales i va marxar volant.
Crec que no va ser que... en Joaquim de la Bisbal. Diria que va ser...
Oiga, perquè... felicítalo, perquè a mi que me gusta escribir, me lo guardo pues para como chiste, pero cuando proceda, ¿eh? Porque qué ingenioso. Estoy seguro que la señora, si la tiene, o que los de su entorno lo han de pasar muy bien con él, ¿eh? Qué maravilla de persona.
Sí,
de verdad. Y luego quería también, un señor ha llamado que tiene con su pareja problemas, un chico
joven,
por temas de sexo.
Sí,
bueno,
sí,
este señor tiene que saber que el sexo es una consecuencia del amor. El amor lo cura todo. Que la insistencia crea resistencia. Que él, por ejemplo, su pareja es muy hermoso, por ejemplo, y las cosas vienen rodadas, entre ellas el sexo, cuando, por ejemplo, si usted está viendo una película abrazado a su pareja, y pues... resulta que luego ya viene rodado, pero si lo buscas e insistes, él tiene que saber que la insistencia crea resistencia.
Claro.
El amor, las caricias, los besos, los abrazos lo traen rodado. Y si él ama a la persona, como al parecer que sí, y ella también, tenga en cuenta que el amor se convierte en el mayor acto de comunicación, lo pienso siempre, que hay entre dos seres. Como hay amor entre ellos, ya le vendrá rodado, pero que abra caminos, otros caminos, un regalito, que le guste ya un perfume, un día que para una cena y pone aquella música pues con la cual se conocieron, que abra caminos, ¿eh? Esto es un consejo.
Muy bien, perfecto.
Que haga lo que quiera, pero tal. Y gracias, y finalmente pues felicitar al español porque no nos hemos ido a segunda.
Sí, señora,
¿no?
Molt bé. Tota la raó, fina.
Y en cambio afear lo que hizo el Barça con un equipo que jugó el último partido, que estaba sumido en las oscuridades y en las profundidades más oscuras, y se dejó ganar entonces con todo un plantel de estrellas. Parece que no le gusta que el español juegue en primera división.
Bueno,
allá la conciencia de cada
de
uno. A mí me pareció feo, ¿vale? Y a usted felicidades porque, bueno, ya se lo he dicho otra vez, no le quiero cantar la oreja, ya sabe por qué. Vale.
Fina, pues, gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau. Doncs mira, a veure, entre altres coses, aquesta paella de 100% ferro, petiteta, per poder fer oferrats, a veure si algú pot ajudar la Fina a saber on te la trobarà. Va, que continuem trucant al 93207474, a veure si algú més ens vol dir alguna pregunta o fer alguna resposta de les que encara no hem contestat, per exemple, o una reflexió. Ens truca la Núria des de Gràcia, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Disculpa, bueno, anava a dir que és molt tard, però no, que és l'hora que...
Què vol dir que és molt tard? Pots trucar fins a les dues, no pateixi gens.
No, és per això, no. És que també em poso nerviosa, t'explico, perquè jo amb tot el tema de les vagues que estan fent els estudiants d'una banda, i per altra, la que he sentit abans de les biblioteques,
sí,
que ha parlat una representant i no sé quins temes entre la Diputació i l'Ajuntament, a mi em sap greu, sóc sincera, t'explico. Jo tinc 4 nets, i un de primària, un altre que fa, em sembla que fa ESO, dos que estan preparant-se ara el batxillerat, han acabat i s'han de preparar per fer la selectivitat.
Ui,
clar, hi han hagut problemes ja per, bueno, els altres de primària i així, com que estan a escola concertada, doncs, bueno, encara hem pogut anar salvant. Però ara estava pensant, quan he sentit de la biblioteca, jo sé que els meus nets la usen i fan, no? Que l'altre dia diu, ja, ja m'aniré a la biblioteca. Dic, no hi vagis, que em sembla que estan tancades. I el que em sap greu que dic, després de tots aquests nanos que estan tot el curs treballant i preparant-se, ara arriba l'esprint final, i què fan? Els hi tanquen les portes, perquè aquests nanos aprofiten molt les biblioteques. Van a baix, estudien, queden amb amics, i De veritat, em sap greu i volia mostrar el meu desacord. Jo suposo que tindran alguns motius per fer la vaga, però igual es poden fer en un altre temps, que no distorsionin tant ara els nanos.
Al final de curs, vols dir, no?
Al final de curs, perquè al cap i a la fi després ens lamentem que els nanos abandonen els estudis, però és que si us hi posem cada vegada més complicat, vull dir, entre les escoles que fan la vaga, que no poden anar, els, pues, ara aquests que volen preparar, la majoria aprofiten molt les biblioteques perquè estan més tranquils i es troben i estudien allà. No sé, mira, m'ha posat nerviosa el fet aquest ja de sentir que abans ha parlat una noia, no sé si és una representant de les biblioteques, i quan l'he sentida ja estava una mica així
encesa
pel fet de l'escola. I, en fi, li dic, mira, aprofito la plataforma aquesta, només miren serveixes
per treure el que tens a dins, ja està. Tothom
exacte,
pot dir la seva.
Sí.
Molt bé.
Per doncs... això és per dir, ja sé que no solucionaré res, però vull dir, pensant en els nanos, pues, mira, m'afecta, saps el que
sí,
vull dir?
Sí,
pensant,
ho entenc.
Perquè dic, veient l'endemà com van tantes dificultats, vull dir, en fi...
Espero que puguin estudiar bé i que es treguin, sobretot els dos que estan
exacte.
Per la selectivitat, que se la treguin bé, o sigui, que estudiïn com puguin, però que se la treguin bé.
Que s'ho treguin bé, exacte. És això, noia. Esperem que sí.
I tant.
Pues,
gràcies,
moltes
Núria.
Gràcies, Marta, per escoltar-me i permetre'm expressar.
Només faltaria. Gràcies, que vagi molt
gràcies,
bé.
Gràcies, bona nit.
Adéu,
a tu siau. I a tothom.
Bona nit. Altres preguntes que jo ara, si voleu, us les comento, perquè són preguntes que encara no ha contestat ningú, perquè així, si us inspireu, us ve de gust, deixeu un missatge o truca al telèfon del directe, el 93207474, doncs ho podeu fer. Per exemple, la Roser des de Ciutat Vella, Barcelona, ja fa uns dies que ens demanava què és la massa mare, de què serveix i quin efecte té en el pa. És clar. El Ramon, des de Bonastre, volia saber si un cotxe de 20 anys pot entrar en aquests moments a Tarragona, si està permesa. L'Anna, des del Fort Pienca, Barcelona, per què no hi ha lavabos públics a la zona de la platja del Bogatell? En Lluís, per què quan cobrem la pensió hem de pagar l'IRPF? En Joan, des de Vallcarca, volia saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge. Quan la persona no hi és... un cop ha marxat, diguéssim, es pot recuperar aquell pis? I en Pere, des de Calella, vol saber per què els jugadors de futbol escupen tant, i es veu les imatges, perquè diu, a la resta d'esports no passa. Això són preguntes que encara tenim aquí al Pou, que encara no ha respost ningú, si us ve de gust, ja ho sabeu, a través del WhatsApp, al 667-220-148, en forma d'àudio o missatge escrit, o trucar al 93-207474. O truqueu ara, o serà després... d'aquesta excursió que farem per Catalunya. Va.
On anem? Amb Gerard López.
Els colors, els boscos estan brillant. Hi ha tants camins per poder anar inventant.
Va, que aquesta època de l'any fa... per fer camins, per visitar boscos, per fer passejos... I amb això, doncs, necessitem en Gerard López. Bona nit.
Hola, què tal? Com estem?
Molt bé. Escolta'm, què ens proposes aquesta setmana?
Què vols? Va.
Un lloc en pau, tranquil, que encara sigui una mica verd, que potser... hi hagi una mica de fresqueta en algun moment.
D'acord, doncs...
Demano l'impossible?
No, perquè si anem al Mare Magnum de Barcelona, crec que...
No ens interessa.
Doncs anem a l'Alt Urgell, què et sembla?
Millor? Millor.
I si anem entre els pobles de Tuixén i Josa de Cadí,
home,
com ho veus?
Sensacional.
Ja ho tenim. De fet, he de confessar que el que avui explicarem és com una versió reduïda d'un dels últims capítols del programa No cal anar a Suïssa.
Sí, els festius intersemanals,
correcte.
Molt bé.
És el que hem perpetrat aquests dies pensant també en una efemèride que s'acosta, que és la festa i la fira de les trementinaires de Tuixén.
Carai, que bé, molt bé. Encara... però un moment, perquè clar, tu tens molt per la mà això, però potser els oients o no tots saben qui eren, en aquest cas, les trementinaires.
Tens raó. Però qui ens ho explicarà no serà un servidor. Serà una que ho sap prou bé, que ja és mig trementinaire, que és la directora del Museu de les Trementinaires de Tuixén, la Lina Sevillano.
Una trementinaire eren dones de la Vall de l'Avança, Tuixén, Josa, Linyà, que al segle XIX i fins ben entrat al segle XX el que feien era recol·lectar plantes medicinals autòctones que neixen a la vall, elaborar remeis i olis a partir de les resines del pi, de l'avet, del ginebre, i amb aquests productes a la tardor i a l'hivern doncs feien una venda ambulant a peu per tot el territori català per obtenir doncs uns ingressos amb els quals ajudaven a complementar l'economia domèstica, l'economia familiar.
Doncs això, un cop a l'any, durant unes setmanes, baixaven de la muntanya a la plana, o si més no, baixaven a la muntanya més baixa, no tan alta, i feien les seves rutes per masos, per pobles, i venien aquests productes seus, no? Herbes remeieres, ungüents de tota mena, i el producte, diguem, estrella era això, la trementina, i d'aquí el nom.
Molt bé.
Si et sembla bé, Marta, al final del trajecte, com que acabarem el museu, en podríem parlar una altra vegada.
Molt bé,
més detalls. Però primer, caminar una miqueta. Compres?
Compro, però pinta bé, sí. Em sembla bé que acabem la ruta al museu, però abans de comprar-te la ruta, que ja ens coneixem, vull saber les dades exactes.
Va. Vale. Doncs va, apunta. Anirem, caminarem per una ruta del Camí Vell, que se'n diu. Per tant, el que farem serà pujar i baixar pel mateix camí.
D'acord?
No és circular.
No és circular, molt bé.
Si fem anar i tornar, apunta 14 quilòmetres.
Déu-n'hi-do, molt bé.
Per tant, compta 3-4 hores sense estressos, d'acord? Sortint de Josa, que estem a 1.400 metres, i arribem a Tuixén, que està més avall, a 1.200. Desnivell, per tant...
Assequible, no? Sí.
A veure, entre mig fas alguna pujadeta
ja
i baixadeta,
penso,
eh?
Ja
no és amb un regle, això, eh?
Ja m'ho penso.
I després hi ha una bona opció, que si dius, mira, vull fer la meitat, no vull anar i tornar, sinó només vull baixar, doncs és pujar amb dos carruatges. Un el deixes a Tuixén i amb l'altre puges fins a Josa per començar a caminar i quan arribes a Tuixén tornes a recollir.
Ah, així només fas el camí de baixada?
És una opció, si només vols baixar o pujar. Això, en fi.
A vegades les baixades...
És el clàssic, sí. Això una mica depèn de que et carregui més si pujar o baixar.
Clar.
El que passa que farem de baixada fins a Tuixén perquè volem rematar el museu.
Molt bé.
D'acord?
Perfecte, però... Com arribem fins a Josa del Cadí?
Doncs mira, és fàcil. Si arriba amb cotxe.
Molt bé.
Sí.
Fins aquí amb cotxe.
Correcte. Pensa que tot això és una vall que està en un punt amagada, d'accés complicat, especialment abans, antigament, evidentment, perquè al voltant hi té muntanyes de 2.000-2.600 metres, que no cal que pugem. Tenim el Cadí, el Port del Comte, el Pedraforca, la Serra d'Albert, i això vol dir que arribis per on arribis, has de superar sempre un seguit de colls.
Clar.
D'acord? Apunti. Senyora Romagosa, prengui nota. Si venim de Gósol, pel costat del Pedraforca, per entendre'ns, hem de fer els colls de Josa i de la Mola. Si vinguéssim de Solsona i de Sant Llorenç de Morunys, hem de fer el coll de Port.
Molt bé.
I si vinguéssim de la Seu d'Urgell, per tant, del nord, per entendre'ns, hem de passar pel coll de la Trava. O sigui que s'han de fer revolts...
Sí o sí.
És de les que es mareja el cotxe?
No.
Que has de menjar olives o...
No, perquè més intento conduir jo, quan hi ha tanta curva.
Clar,
ja m'està bé. A mi m'està bé conduir.
Si no, malament, si et mereixes tu conduint.
No.
És un problema.
Molt.
En tot cas, un cop a Josa de Cadí, anem a buscar la plaça i comencem a caminar. Però no sense abans gaudir d'aquest poble i del seu amable entorn. Apunta. Bé, potser ja t'ho coneixes, Marta, però...
però avui aprendré més coses.
Apuntem. Josa de Cadí està enclavat en aquest petit, un petit turó rocallós on s'hi aixequen les restes de l'antic castell de Josa. I també una església, Santa Maria i Sant Bernabé, que són bastant recents, del segle XIX. Que em diràs, home, i no hi ha res més antic?
Hi ha res més antic?
Sí, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè a un quilòmetre del poble hi veuràs Santa Maria de Josa, que és l'antiga parròquia, aquesta ja romànica, val? És del segle XII. I a més està als peus del Cadinell, i perquè ens entenguem el Cadinell, ja com,
el Cadinell? Dic,
com diu el nom, és una serralada prèvia a la del Cadí. Que també fa la seva impressió, és l'avantsala, per entendre'ns, de tota la serralada del Cadí, no? I encara un apunt previ. Si anem sobrats de temps, o si ens ho repensem i dius, mira, em fa mandra baixar a Tuixén, sempre hi ha l'opció de fer una alternativa, que és una volta circular al poble.
Ah, d'acord.
T'ho dic perquè de no fa gaire Lleida. Allà s'ha recuperat un camí de tota la vida, però és d'aquells, una ruta perimetral, al voltant de Josa, que s'havia mig esborrat amb el pas del temps, però que ara s'ha recuperat.
Molt bé, i això per com o de quina manera s'ha fet?
Perquè hi ha una entitat que se'n diu el Museu dels Camins de Josa i Tuixén, que... Mira, fa temps que treballen i una de les seves impulsores es diu Gemma Cots i ens ha visitat sovint. Escolta, escolta.
Hem recuperat el de que dona la volta a Josa, que era un antic camí que s'estava en desús i que estava tapat, i els padrins ens van començar a dir que hi havia aquest camí. Val. Josa està en un turonet a dalt d'una muntanyeta petita i llavors dones la volta. Hem recuperat la ronda de Josa.
Ronda Sud, no? Litoral, doncs,
i la Ronda
la Josa també. I atenció, que a més el Museu dels Camins de Josa i Tuixén, a banda d'això, de recuperar rondes, recuperen també la memòria de la gent gran.
Això està molt bé.
Sí, dels padrins de Josa i de Tuixén. Després, si et sembla, en podríem sentir algun exemple que realment val molt, molt, molt
segur,
la pena.
Segur que sí. Escolta'm, Gerard, i el camí vell fins a Tuixén, on l'anem a buscar?
Doncs a la part més baixa del poble, que és a la banda sud-oest, anem buscant un riuet, que és el riu de Cerneres, i després anem cap al molí, un molí de Josa. Allà creuarem un petit curs d'aigua i començarem ja a baixar amb el riu de Josa i la carretera que enllaça els dos pobles a la nostra dreta. Val? Anem tots en paral·lel, carretera, riu i caminet, nosaltres pel caminet, d'acord?
Sí.
Aigües avall, per la banda més obaga, entre ombres de coníferes, que no faltin, i també altres espècies ombrívoles, xinoxano, alguna passarel·la de fusta, no sempre en bon estat, però bé, anem tirant, i sempre sota bosc, en bona part. Sempre no, però en part sí, Hi ha algun tros que també vas pel ras, per entendre'ns, i que també val la pena. I quan portem 4 quilòmetres, passarem per una zona desplanada al costat de la carretera, on hi ha una ermita. Apunti, ermita de Sant Jaume de Tuixén.
Sant Jaume de Tuixén, molt bé.
I de mica en mica la ruta va virant ja cap al sentit sud per anar a trobar finalment, ara sí, l'objectiu final, que és Tuixén. D'acord?
D'acord.
Per cert, Marta, saps que abans t'he comentat que la Gemma entrevistava els padrins de Josa i de Tuixén?
Sí, sí, que m'ho has dit, i que eren molt interessants.
Doncs sí. T'ho dic perquè tenen penjat a la seva pàgina de YouTube, els del museu, tot el material gravat, i mira, te'n poso només un parell d'exemples. Saps què feien tots aquests avis quan eren joves? Feien moltes coses,
sí,
però...
Per distreure's.
Doncs sí.
No ho sé, ballar, jo què sé.
Exacte.
Ah, sí, ballar?
Anaven de festa major ballar, no? Ho feien i anaven de poble en poble. I pregunta òbvia, saps com hi anaven a cada
poble
de festa? Clar, si he d'anar de Josa a Tuixén, com hi anaven?
No, ni idea, però no, massa cosa no podien tenir.
A peu.
A peu.
A peu, perquè
a peu.
Abans es feia tot a peu. I saps què feien pel camí? Doncs feien una maniobra de canvi presumit.
Què és això?
Maniobra de canvi presumit.
No sé què vol dir.
Molt fàcil. Mira, per arribar, mentre feien camí, caminaven amb espardenyes, perquè és més còmode, no? Però, esclar, tu vas al ball.
Clar.
No pots presentar el ball amb espardenyes, oi?
Ah, no?
No.
No.
Has d'anar amb sabates.
I ens feien un canvi.
Correcte. Quan estaven a punt d'arribar al poble on hi havia el ball, feien allò, un canviasso, que se'n diu, de calçat. I un dels testimonis que recollia la Gemma ho explicava amb molta, molta gràcia. Escolta, és la Maria Pallarola, va néixer a Tuixén l'any 1933.
Sí.
Escolta, què feien?
Per anar a aquells pobles marxàvem amb espardenyes pel camí i amb una mata... abans de que ens recordéssim i ficàvem les espardenyes i ens calçàvem unes sabates per quan tornéssim a sortir. I tornàvem a casa que ja era clar. Empalmàvem, sí.
Has vist? S'empalmaven ells tota la nit, ballant...
Festa, un dia anaven
al
Sarau, també anaven...
Home, t'ho diràs.
Total, que mentre nosaltres, el 2026, escanegem el camí, per si encara hi queda alguna espardenya, diguem, vintage amagadota, anem avançant camí avall, sempre ben a la vora del riu, de Josa, que en alguns moments el travessarem i ho farem amb ponts, com dèiem, i palanques, i finalment acabem arribant a Tuixén. Ho fem per dalt, per la part de dalt del poble, vessant nord. Per cert, la ruta coincideix, no ho he dit, amb un GR, que és el GR107-3.
Molt bé, això ja és una garantia.
Sí, sembla una ràdio, no? Sí. GR107.3, no és un FM.
És un camí indicat, molt GR. Bé. Escolta, i a Tuixén què hi tenim?
Tenim el cotxe, en principi, si volem
important.
Fer l'opció curteta per tornar fins a Josa, però tenim alguna cosa més. A Tuixén hi tenim el començament de la Vall de l'Avança. Estem a 1.225 metres d'altitud i en la confluència de dos rius, el de Josa, que és el que ens acompanyava, d'on venim, i el riu de Mola.
Sí.
Saps què hi ha a la part més elevada d'aquest poble?
Un campanar, una església...
Una església, és que no falla, correcte, sí senyora,
això
molt
ja
bé.
És d'aquest país, és típic d'aquest país.
Església parroquial de Sant Esteve de Tuixén, edifici d'estil romànic del segle XI, amb un tros de campanar com Déu mana. Si t'agraden les talles romàniques,
sí,
policromades,
sí,
de Mar de Déus, de finals del XII...
Ah, sí? Aquí n'hi ha?
Allà en tens.
Però, ah, que bé.
Però si t'agraden els retaules dedicats a Sant Sebastià del 16...
Això ja també, no ho conec tant, però també.
També en tindries.
Escolta, però et deixes una cosa que abans ja n'hem parlat. El Museu de les Trementinaires, que em té una mica encuriosida.
Entrementinada, no?
Sí.
Doncs mira, s'hi ha d'anar. I a més, la seva responsable, la Lina Sevillano, que abans l'hem pogut sentir, hi està... treballant-hi des de l'any 1998.
Doncs fa uns quants anys, sí.
Saps que el producte estrella de les trementinaires, ho hem dit abans, era aquest oli de, de trementina, però no era l'únic.
Sí, el que duien era plantes medicinals autòctones que potser cap a la plana o a la vora del mar, doncs les cases que visitaven no en trobaven, com pot ser la corona de rei, orella d'os, herba blava... I també duien remeis com pot ser doncs, la trementina, que és aquest remei que els hi dona el nom a les trementinaires i que elaboren a partir de la resina del pi roig. I aleshores doncs, aquest remei, que doncs, tenia força demanda, és el que els hi dona el nom de trementinaires.
Molt interessant. Escolta'm, i una pregunta. Aquesta trementina, com es presentava, diguéssim, físicament? Com la transportaven?
Bona pregunta, Marta.
La transportaven amb llaunes. Les llaunes són uns recipients on doncs, portaven doncs, aquest i d'altres remeis, però bé, doncs, les transportaven en llaunes i la trementina té una textura com la mel, o sigui, fila com la mel, i s'aplicava en forma d'apagat, de cataplasma, i les propietats que atribuïen a la trementina és que feia sortir el mal cap en fora. Això vol dir que per un refredat, doncs, si feien un pagat al pit, doncs es troba la mucositat i és expectorant. De fet, seria una mica els orígens del bisvaporú.
Que bona, aquesta.
Sí, sí.
No la sabia.
Vaporub, en versió segle XIX,
Molt bé.
A partir de la resina del pi roig.
Ah,
no pi negre, no, pi roig. L'última trementinaire va estar voltant fins als anys 80, però del segle passat, no fa pas tant, i al museu hi ha un bon testimoni d'aquests darrers trementinaires. I, a més, tenien unes rutes molt marcades. Una anava cap al Berguedà, una altra més cap a Ponent, una altra cap a Osona, Empordà, i tornava per dalt pel Ripollès. En fi, tenien clients fixos,
clar,
ja sempre... Era una mica d'Amazon de l'època, no?
Però
d'un any per l'altre...
Clar, ja sabien que havien d'anar-hi.
Quan tornis a venir el mes de gener, porta'm trementina i porta'm no sé què.
Que sigui, sí, sí.
Sí, sí, sí. I si en voleu saber més, ho trobareu, com us dèiem, al Museu de les Trementinaires. I si pugeu a Tuixén a finals d'aquest mes, atenció, perquè de ple, aquest cap de setmana que tenim ara... Hi ha la festa i la fira de les trementinaires, Marta.
Home, m'ho estàs posant allò amb safata per anar-hi.
En trementina t'ho estic posant.
Aquests dies, a 29, aquest pròxim?
Sí, sí, 29, 30 i 31 de maig.
Molt bé. M'ho apunto, m'ho apunto.
Home, clar que sí.
Molt bé.
I si voleu més dades, a la mateixa pàgina del museu en trobareu. Per tant...
Doncs escolta'm, igual et porto algun pagat aquests de trementina, a veure què ens arregla, a veure si ens acaba d'arreglar a tots plegats. Gerard, moltes gràcies.
A vosaltres.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Vull una escriptura granyal. Cada paraula al seu punt. I l'arròs, deliciós. De Principi d'incertesa, de Martí Sales.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Ara passen 4 minuts a 2:15 de la matinada, el 93207474, ara que ja hem fet un bon passeig i ara que ja sabem què hem de trobar aquí a Tuixent, en aquest Museu de les Trementinaires, i què hi passa aquest cap de setmana. Doncs després de l'excursió, doncs una trucada de la Maria Rosa des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Tu no coneixes Tuixent?
Sí que conec Tuixent.
Ah, bueno.
Ara ja conec Tuixent, sí.
Però hi has estat.
Hi he estat, sí, sí.
Ah, bueno.
Hi he estat.
Així no tinc res més a dir.
No, però pots dir-me, perquè jo no... Vull dir...
No, a veure, jo el conec perquè... Sí. Com que al meu fill també li agrada tant la muntanya,
sí.
I a més... Hi ha unes pistes d'esquí molt properes a Tuixent. Mm. El meu fill ja fa bastants anys que té una casa llogada tot l'any.
Oh, quina... I...
A mi m'agrada.
Clar, perquè més ara fora de l'hivern també és meravellós.
Ui, tant. Ara també fa fred, eh?
Sí, però a mi el fred no m'espanta. El fred no m'espanta, al contrari.
Ah, no.
La calor és insuportable. Però el fred,
això és el que jo tampoc no suporto.
Sí, doncs mira, aquests dies estem, bueno, estem bé, però vaja.
Dit això, com digues, que ja s'ha dit el que jo podria dir, deixem el tema aquest. Jo, si truco, és per respondre a aquest ignorant que ha preguntat que per què els pensionistes,
sí,
se'ls retén IRPF. Hi han dos motius. El primer és que si tu cobres una pensió que, diguem-ne, és elevada, llavors et retenen IRPF.
Uh-huh.
En funció d'una quantitat anual, que jo exactament aquest any no recordo quina és. És a dir, un exemple. Una persona que cobri una pensió que a l'any li resultin 16.000 euros a l'any,
sí,
no li retendran IRPF.
Sí.
Ara bé, si tu cobres dues pensions, encara que no arribis als 16.000 euros, et retenen IRPF.
Uh-huh.
I això et parlo per mi, per experiència.
Uh-huh.
Perquè quan vivia el meu marit, ell tenia la seva pensió, jo la meva. Al morir el meu marit i jo demanar pensió de viudetat, automàticament t'apliquen IRPF. Diuen perquè estàs cobrant de dues empreses, cosa que no és veritat, o jo no ho entenc així, perquè qui paga les pensions actualment? L'Estat espanyol.
Uh-huh.
Doncs quan tens dues pensions et retenen IRPF.
Molt ben explicat. Perfecte.
És tot el que puc dir sobre aquest tema, doncs... per experiència pròpia.
Sí, sí, claríssim.
Cosa que et dic una cosa. Clar, si tu cobres una pensió màxima, que em sembla que actualment ve a estar sobre 2.500, 2.600 euros, perquè, ull, que també s'hi han posat topes des de fa alguns anys.
Uh-huh.
Bueno,
molt bé.
Dintre de tot ho trobo lògic, però clar, perquè en cobris dos...
Et toca, bueno, pagar, sí, està
bé. És la llei.
És la llei, correcte. Doncs molt ben explicat. Moltes gràcies, Maria Rosa.
Bueno, bona nit a tothom.
Bona nit, que descansis. La Constança, des de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, bueno, vull fer una pregunta i després una altra,
Un altre també, et vull fer dos. No, que jo veig en els copers que tenen marques de pasta de dents,
sí,
com la farmàcia, i a, sí, vegades són pastes així bastant bones, no?
Mm.
Deuen tindre la mateixa composició?
Les que hi ha a la farmàcia de les que hi ha al súper.
De preu són una mica més econòmiques, al súper. Mm-hmm.
Molt bé.
Llavors pregunto si tenen si deuen tindre la mateixa composició, si són...
Uh-huh,
perquè tinc una amiga i deia que sí, que és el mateix.
Que és el mateix, molt bé.
És allò.
A veure si
algú sap. I després l'altre és que recordo que quan érem petits ens agradava molt la Graciosa, i vinc a veure Graciosa, sobretot a l'estiu,
sí,
i ens deien, no beveu tant, que dissipa. I és veritat que ens dissipava. Què vol dir dissipar?
No, jo te'n va preguntar, què vol dir no em beguis tant, sí, que dissipa?
Sempre ens deien, no beveu tant, que això dissipa la Graciosa.
Ah, i preguntes què vol dir això, eh? Perquè jo tampoc ho sé.
Sí, què vol dir?
Molt bé, perfecte.
Adéu, bona nit a tothom.
Adéu. La Mia, des de Tarragona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo volia comentar, arrel d'això que esteu parlant de l'IRPF,
sí,
volia dir exactament el que... Jo cobro a l'any 17.000 i pico d'euros, val? De cop de pensió. I em retenen, IRPF, em retenen exactament 1.500 i pico d'euros a l'any, és clar.
Sí.
Bueno, jo trobo que és massa, vull dir que és una borrada, perquè és un 8 i pico per cent del que hauria de cobrar, del que cobro, vaja.
De la quantitat que cobres, correcte.
Sí, res, només volia dir això, que sí que efectivament, jo trobo que és que em fan un gran massa, i volia dir exactament el que cobro i el que em retenen.
Clar, d'acord? I això, perfecte, doncs gràcies per explicar-ho.
Molt bé.
Moltes gràcies, Mia, que descansis.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Doncs va, que teníem encara alguna música de les que heu anat demanant, de tant en tant demaneu músiques, nosaltres en portem el recompte, i ara feia dies que no n'escoltàvem cap, i recordo que l'Aina ho té apuntat en un document, i m'ho està xivant. En Ferran, des de Santa Coloma, volia escoltar una Santa Espina cantada, i l'hem trobada, cantada pel Ramon Calduc.
Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Sota la capa del sol. Déu va passar-hi en primavera i tot cantar seu pas, canta la terra encara entera i canta que cantaràs, canta l'ocell, el riu, la planta, canten la lluna i el sol. Tot treballant la dona canta i canta el peu del bressol. Catalana, tant si es vol com si no es vol.
D'aquí un minut i mig arribarem a 3:45 de la matinada. Moment per obrir el capítol de les preguntes contestades. Everybody's a dreamer and everybody's a star and everybody's in movies. It doesn't matter who you are. Hem de tirar molt enrere, eh? Al mes de desembre, una de les diverses preguntes que ens va fer en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona era aquesta.
Actor, actriu més vell en actiu, que encara siguin rodant.
I aquí li hem demanat perquè ens fes una resposta, doncs, el gran Àlex Gorina.
És una molt bona pregunta, però caldria una investigació molt a fons perquè hi ha moltes cinematografies de molts països i, per tant, és incontrolable en aquests moments imaginar en el món quins són l'actor i actriu en actiu més veterans o de més edat. Basant-me només en el cinema americà, que és més fàcil de controlar, us puc dir en aquests moments que la persona més vella en actiu és una dona, Eva Marie Saint, l'actriu de La ley del silencio, Con la muerte en los talones i Éxodo, que té 101 anys. Però també tenim a Dick Van Dyke, el de Mary Poppins i Chitty Chitty Bang Bang, que ja té 100, i Mel Brooks, ja sabeu, el jovencito Frankenstein i Sillas de Montar Calientes, que farà 100 anys el 28 de juny. I tots ells i ella estan en actiu, com a mínim fa poc, com a mínim han fet encara doblatges de pel·lícules d'animació. I pel que fa al cinema espanyol, ho hauria de mirar més a fons. Però jo crec, em sembla, que activament tenim només a la Lola Herrera, que ja té 90, la Maria Galeana, que també té 90, i Pepe Sacristán, que té 88. Però segurament en el món dels secundaris trobaríem alguns més.
Doncs gràcies, perquè el cap del Gorina és immens, sap tantes coses que, imagina't, si es posés a estudiar encara ens faria un màster amb tot això. Sí que moltíssimes gràcies. Va, que encara tenim temps de saludar a la Tomassa, que ens truca des de Viladecans. Bona nit.
Hola, bona nit.
Digues, Tomassa, com estàs?
Doncs fins ara estava molt trista, però aquesta tarda m'ha succeït imprevist una situació que no m'esperava i volia compartir-ho. Em costa de dormir i tal, us escolto, moltes vegades hagués trucat i no em trobava en cor, perquè el dia 28 farà 15 mesos que va morir el meu marit sobtadament, després de 2 mesos ingressat a l'hospital i molts anys de lluita, de patiment, de diverses malalties. I ho he passat molt fumut, horrorós. I resulta que ma filla fa un temps que em va dir que s'havia ficat en una d'això de per conèixer persones, possibles parelles, de que no me'n recordo com es diu, semblant a un Tinder.
Sí, una aplicació per trobar parella.
Sí, i em deia que jo patia molt i vinc a plorar, que de fet encara ho faig, o sigui, a diari, perquè també va donar la mala sort que quan va morir el marit, feia un any abans que havia mort ma mare, i també 2 mesos ingressada, un patiment de ho va passar molt malament i se m'ha ajuntat tot i ho he passat horrorosament fatal. I clar, ma filla em va dir que provés en el seu de llonces i vaig provar-ho amb mala sort que no vaig poder entrar en el seu perquè en el meu mòbil, no sé què faria malament des del començament, també la major part de coses en anglès. O ja. Sigui, jo ho poso en el català
i en moltes també.
I la seva aplicació, ella la va fer de normal i jo em ficava i em sortia en anglès i ella va provar-ho i va comprovar que efectivament la meva era en anglès. Mm. Total, vaig desistir. I passat un temps, com que havia sentit tant a parlar del tema Tinder, pensava, bueno, vaig a provar per mi mateix en el Tinder. O sigui, però una mica forçat perquè sóc reticent, però clar, ho passo tan malament i després de 40 anys de convivència en parella amb el marit i no, no, no m'acostumo en el tema de viure tota sola i tot allò. Ella li està anant força bé, d'un noi que ha conegut i tal, i jo pensava, doncs, vaig a provar, no? Doncs mai se sap.
Però, què ha passat aquí?
Doncs això, que fa mesos i les persones que sortien, doncs ja estava desistint de sortir d'aquesta mena d'això perquè no tenia sort. I ahir em va contestar, doncs, un home que justament aquesta tarda, doncs, m'ha trucat. Jo anava de camí a Barcelona a veure un concert de Santa Maria del Pi que van fer de música antiga, que ha sigut una meravella.
Sí.
I tot el camí en el transport públic, de bus i de metro, doncs anàvem parlant. I tot ha sigut una sèrie de coincidències que no m'ho podia ni creure. O sigui, no. O sigui, ha sigut algú tan maco.
Us aveniu molt, vaja.
D'entrada, tot el que parlàvem, ell m'anava dient, jo el que li anava dient també, la forma de parlar, cosa que en els que havia contactat fins ara era tot el contrari, a la mínima ja havia d'assistir, perquè jo pensava, ostres, quina mala sort, qui em diria a mi de provar aquest tema?
Però només heu parlat per telèfon, de moment, eh? Entenc?
Només per telèfon.
Sí, falta la trobada cara a cara.
No, perquè va ser ahir quan em va, doncs, allò d'escriure i tot allò.
I que encara falta de veure-us en directe, per entendre'ns.
Sí, que m'ha comentat que treballa a Barcelona, va gairebé tots els dies a Barcelona, i a veure si podien quedar, doncs, demà o un altre dia i tal. Jo li he comentat que demà, doncs, no serà possible, que justament vaig anar una amiga a veure... de públic de la selva, de casualitats de la vida.
Sí,
no?
sí, està bé.
TV3. I llavors l'he dit, a veure si, perquè vaig molt sovint a Barcelona, a veure espectacles de música per anar fent, perquè clar, no, m'enfonso moltíssim, procuro anar-hi cada dia caminant a natura i tal, i sóc amant de la música i vaig moltíssim a Barcelona.
Doncs escolta'm, Tomàs, me n'alegro aquest maig que d'entrada ara falta el segon pas. Si vols, quan hagi passat el segon i el tercer pas, si et ve de gust, ens ho expliques. De moment, doncs, tota la sort del món.
Això anava a dir, tant de bo que sortís bé.
Sí,
i us faig una mena de còmplices perquè... Fins que no m'asseguri, no li diré a ningú.
No,
si
està clar.
A ma filla no li he dit que sóc al Tinder, encara no, ni li he comentat. I tant de bo sortís bé, i sí, sortís algo bonic, i doncs tornaria a trucar, tota i subiria.
Perfecte. Tomàs, tota la sort del món. Tota la sort del món, d'acord?
Sí, perquè ja em tocaria, ho he passat molt malgrat.
Clar que sí. Doncs gràcies per compartir-ho. Una abraçada molt gran i que descansis.
Igualment.
Adéu-siau.
Bona nit. Adéu-siau. Bona nit.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana us estem explicant els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. I avui llegirem dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 1, avorriment. Diu així, he obert la guia a l'atzar i amb els ulls clucs he deixat caure el dit. Un nom, una adreça, un número de telèfon. És un home neutre, carregat sempre amb un mostrari. Malgrat la rutina horària i la repetició setmanal de trajectes, seguir-lo és prou entretingut. Durant les visites, mentre l'espero a l'ombra d'un plàtan o d'un portal, prenc nota de tots els seus moviments. Començo a conèixer-li els costums i puc preveure fins i tot algunes de les seves accions. Només trenca la monotonia després de la feina per quedar amb una dona pèl roja amb qui passeja per llocs apartats o es tanca en un hotel dels afores. En tres ocasions he aprofitat aquests encontres vesprals per forçar-li el maleter del cotxe i prendre-li el mostrari. Ara s'està més a casa i només surt per comprar el diari per trobar-se amb la dona pèl roja. Molt de tant en tant fa cua a les oficines de l'atur. La dona d'aspecte irascible deu haver rebut el meu anònim perquè he vingut a l'hotel dels afores i he esperat a recepció durant un parell d'hores. En sortir, l'home del mostrari sense mostrari, lívid i amb veu farfallosa, ha embastat un seguit d'excuses inversemblants. Ara s'allotja en una pensió de poca volada i ha fet dos viatges a la casa on viu sola la dona d'aspecte irascible per recollir les seves migrades pertinences. Passeja molt, com abstret i sense rumb, i les trobades on la dona pèl-roja han adquirit una pàtina ombrívola. L'home del mostrari, sense mostrari i sense dona, deu haver rebut el meu anònim perquè ha vingut a l'hotel dels afores i ha esperat que sortíssim. La dona pèl roja, agafada del meu braç, ha encaixat amb un somriure sardònic els seus improperis matossers. Ara viu al carrer i menja de la caritat d'unes monges. Passa els dies al parc de la Dama del Paraigua i estén la bugada a les bardisses que envolten la font mitològica. He vist l'home del mostrari, i sense dona i sense amant a la barra d'un bar. Anava mal afaitat i amb la roba rebregada. No m'ha reconegut. Abans de tornar al carrer, s'ha acostat al telèfon i amb els ulls clucs ha deixat caure el dit damunt una guia oberta a l'atzar. I el segon relat es diu Educació sentimental. Narcosi. El soterrani té només una porta llisa, reforçada amb una planxa metàl·lica, una finestra tapiada i sense enguixar, amb les crostes de morter regalimant per les juntures, un matalàs d'escuma i una bombeta plena de ditades que il·lumina, sense gaire convicció, la impossibilitat de sortir-ne. Fa dies, però, que l'Enzo Vive ha deixat d'intentar-ho. Ja no s'hi veu amb cor. No ha vist ningú. Només recorda un ombra abans del cop, quan es desperta dels lapses de son, amb esquerdes de dolor repartides per tot el cos, no pot incorporar-se. Els sentits recoberts per un feltre enganxós han perdut la major part de la seva eficàcia. Les hores enterbolides per empatia s'amunteguen com les restes d'una poda. Proteïsme. L'Anne Boissel mai no l'havia satisfet l'ortodoxia del seu cos. Tenia les coses com tothom i al mateix lloc que tothom no se deia amb el seu caràcter sediciós. Sempre s'havia imaginat maleable, com un ladidòpter, en una metamorfosi inesgotable de formes i volums. Com si només pogués ser ella mateixa, seguint els paràmetres d'una mutació constant, convertint el canvi i la diferència en l'ànima irreductible del seu lloc al món. Amb la primera tanda d'operacions va neutralitzar l'aparença simètrica de la morfologia corporal. Va fer-se aixinar l'ull dret, engrandir el nariu esquerre, pigmentar la meitat dreta dels dos llavis, engrossir abundosament la sina esquerra i l'anatge dreta, amputar el dit anular esquerre i escurçar la cama dreta. Lluny de descoratjar-la, la dolorosa recuperació d'aquestes intervencions va convertir-se en una mena d'ascesi purificadora. Se sentia cada cop millor, més a gust, instal·lada en un punt sense retorn, des d'on observar la mediocritat dels altres. Poc després, l'Anne Boissel va encetar una nova fase herètica, centrada en la remodelació. Es va afegir un tercer pit sota la sina dreta, uns pòmuls al front i una gep a l'esquena. Persistència. Conscient del rebuig que despertava la seva figura de forma, l'Anne Boissel mai no s'havia interessat per res que no fos ella mateixa. Els anys d'obstinada egolatria l'havien aïllat dins un reducte d'arrogància i menyspreu. Fins que va enamorar l'Enzo Vive. Amb una contundència malaltissa, com si les fibres del seu organisme l'haguessin estat esperant per esclatar en cadena. L'Enzo, però, amb creixent aversió, defugia la dona del cos estrafet, grotesc com una gàrgola, que li havia desmanegat les fràgils coordenades de la rutina amb el seu entestament egoista. L'Anne Boissel, però, incapaç de resignar-se, va pregar, exigir, imposar, fins a fer-se ineludible. I transformació, un vespre qualsevol, amb una xafogor sedentària, omplint l'aire de mosquits, l'Anne Boissel entra al soterrani i aspira amb avidesa l'olor de l'Enzo Vive. Un silenci opac absorbeix la claror pàl·lida de la bombeta plena de ditades. L'Anne Boissel mira el cos adormit, lliure de les traves del recel. Li agrada la lluïsor de la pell suosa, perlejada com un estany sota la pluja. S'agenolla al seu costat i li desenvena el munyó del braç esquerre per netejar la ferida. Sap que no serà fàcil, però s'imagina el futur que els espera i somriu amb els ulls desenfocats per les llàgrimes. Déu-n'hi-do, quina segona història, la de la Duar Márquez, en aquests 29 contes menys. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que arriben els companys dels serveis informatius, escoltarem les notícies i nosaltres us direm adeu-siau. Tornarem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes, amb més ganes de compartir coses que us han passat, les que són boniques i les que no ho són tant, perquè aquí hi ha temps per tot i ganes d'escoltar a tothom, i com sempre també amb més històries i amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que descanseu i demà a les 12 ens tornem a escoltar. Adéu-siau, bona nit.